Avui volem dedicar el tema del dia a la figura del corresponsal, aprofitant que és doncs, un periodista que s'ha posat de moda els últims temps, sobretot a Madrid i a Brussel·les. Coincideix, dona aquesta casualitat, que a casa nostra tenim dos periodistes que van començar, podríem dir, en aquesta casa i que precisament han fet aquesta funció, han desenvolupat part de la seva tasca professional tant a Madrid com a Brussel·les i, per tant, ens poden parlar en primera persona d'aquest perfil, d'aquesta figura del corresponsal. Avui ens acompanyen la Carme Colomina. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Esteve Sala, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Però també ens acompanyen la resta de l'equip del Sant Cugat a Fons. Avui farem una entrevista coral. Saludem l'Eva Garrido, molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Àlex Palomar, bon dia.
Bon dia, Carme.
Anem a fer molt ràpidament una presentació dels nostres convidats. La Carme és periodista del diari Ara, investigadora associada al Cibot. Entre el 1997 i el 2001 va ser la corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les, on va col·laborar amb mitjans internacionals com la BBC o el Deutsche Welle. Ha cobert cimeres internacionals en una vintena de països i la guerra de l'Afganistan al 2001. Actualment és professora de periodisme internacional a la Universitat Pompeu Fabra i també a Bruges, i és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Això és un currículum ràpid.
No, ja n'hi ha prou.
En el cas de l'Esteve Sala, ell és llicenciat en Ciències de la Informació, consultor de comunicació als Estats Units. Abans de traslladar-se precisament a aquest país, va treballar com a redactor d'informatius a Catalunya Ràdio, com a corresponsal a Madrid del 2011 al 2013 i com a responsable de l'espai tecnologia i com a periodista de les seccions de política, societat i cultura. Prèviament va ser cap d'informatius i responsable de continguts de diversos mitjans. Com us dèiem, també va estar a Ràdio Sant Cugat, va ser subdirector i va fundar el projecte comunicatiu multimèdia Cugat.cat. Ell també ha treballat la part de docent, ha estat durant 8 anys, va ser professor associat de la Facultat de Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya. I fins aquí podem llegir, perquè si no, no acabaríem, eh?
Exacte.
Bé, doncs anem a posar-nos ja amb farina. I m'agradaria que en els dos casos ens poguéssiu explicar d'entrada com arriba la possibilitat de ser corresponsals, Carme, tu a Brussel·les i l'Esteve a Madrid.
Bé, de fet, jo sempre vaig voler ser corresponsal. Potser el de Brussel·les és més anecdòtic o casual, perquè era l'oportunitat que va sortir, però sí que tenia clar que volia marxar fora i per tant, per mi va ser com el pas natural. De fet, jo vaig començar a Catalunya Ràdio a la secció de societat i els 3 anys que em vaig passar a societat abans de marxar a Brussel·les me'ls vaig passar demanant passar internacional i de fet vaig fer el salt gairebé directament doncs, a la corresponsalia. O sigui que per mi era natural. Brussel·les, ja et dic, per casualitats de la vida, també jo havia fet l'Erasmus a Bèlgica, o sigui que ja m'ho coneixia, i és una gran plaça, probablement és la que té més mala fama de totes les corresponsalies, perquè la gent això de viure a Bèlgica, encara que ara s'hagi posat políticament de moda, no li ve molt de gust, però professionalment jo crec, i ara ho podem discutir amb l'Esteve, però jo crec que és una de les millors corresponsalies, és on aprens més i és on sempre pots tenir un contacte directe amb les fonts cada dia, que això no és tan habitual a segons quines corresponsalies.
Sí, crec que això que ell explica que tenia moltes ganes és un sentiment que crec que molts periodistes tenim o hem compartit i també per això és una mica competitiu, no? Com arriba aquesta oportunitat, jo també a Catalunya Ràdio va ser un tema que havia estat intentant aconseguir durant molt de temps, però òbviament doncs hi ha competència interna de la resta de redactors perquè és una experiència, jo ja crec, molt, molt interessant, et permet explicar les coses amb una altra perspectiva, conèixer un altre país, fer coses molt diferents, i crec que professionalment sempre és una grandíssima oportunitat per qualsevol periodista, no? I per això és tan competitiu.
I com es decideix? És a dir, vosaltres heu manifestat la vostra voluntat, no? Volíeu assumir aquest repte. Però perquè se us concedeixi?
Normalment en una empresa com per exemple Catalunya Ràdio o un mitjà públic que ja té un ventall de corresponsals, normalment això és un procés competitiu. Altres emissores o altres mitjans a vegades no hi ha aquestes places establertes i es creen corresponsalies més de tipus freelance, no? D'una persona que ja està al país, que està vivint allà i que aleshores s'ofereix per fer de corresponsal per un mitjà específic, no? Això també és una altra via, però si ja estàs treballant a una empresa, típicament...
Sí, de fet jo crec que precisament això sí que ha canviat més en els últims anys. Jo veig pels periodistes que han acabat fa poc la carrera, no? Que ara el procés acostuma a ser la inversa, o sigui, acabes aquí, no tens feina i creus que la millor oportunitat que tindràs per donar-te a conèixer en algun mitjà és marxar fora i des d'allà oferir cròniques, cosa que vol dir, en realitat, que la figura del corresponsal s'ha abaratit en el sentit de que quan marxes moltes vegades no marxes amb les condicions que es feia fa uns anys, que la teva feina no es valora igual de vegades des de les redaccions, que tampoc es paga de la mateixa manera, que una mica s'ha precaritzat en general, malgrat que experiència professional és la mateixa o fins i tot més, perquè estàs tu sol moltes vegades per prendre decisions, per decidir què cobreixes, què no cobreixes, com t'organitzaràs. Jo sempre deia cap i cua de la delegació, o sigui, exacte, ho feies absolutament tot. Aquesta experiència, per molt que la professió s'hagi precaritzat, l'experiència continua sent la mateixa.
Mm-hmm. Carme, ara em feies una pinzellada de 5 cèntims. Clar, realment la corresponsalia al final es desenvolupa amb els mitjans i recursos necessaris o realment hi ha limitacions, com ara comentaves, no? Quins serien els principals problemes que us podríeu trobar per fer el dia a dia la vostra feina?
Depèn molt del mitjà i de cada cas.
I del,
no?
País, no? I del fins país. I tot, clar, sí. Hi ha països on és més fàcil treballar, sí, que d'altres.
Sí, a Catalunya Ràdio, que és on vam treballar, sí, tots dos, sí, com a corresponsals, teníem una bona infraestructura, tant a Brussel·les, encara que és l'equip de Catalunya Ràdio de TV3, a Madrid hi havia un equip més extens, que ara també està unificat entre TV3 i Catalunya Ràdio, però sí que disposes d'una sèrie de mitjans que per ser corresponsal o per estar explicant les coses des d'un altre lloc, mm-hmm, pot ser més o menys bo, però també és això, dius, estant a Madrid, per exemple, doncs nosaltres, un equip de 7-8 persones, havíem de cobrir el que una altra emissora, com Ràdio Nacional o la SER, podria cobrir amb 30 periodistes, no? Però bé, s'entén que aleshores t'has de centrar en el més important, en el que té més impacte a la teva audiència i t'enfoques en determinats temes, no?
Sí, jo crec que així de problemes que deies, el primer de tots és d'agenda, no? Depèn de quina ciutat vius, cada dia pots tenir 4, 5, 6 coses. Llavors, la primera és de priorització, cosa que a nivell periodístic ja t'ensenya tu mateixa a triar i després, naturalment, sempre ho has de negociar amb la redacció. La segona és d'especialització. Aquí a les redaccions acostumes a tenir gent que sap més d'un tema, que sap d'un altre, o has fet societat o has fet economia. Si tu arribes a un lloc com Brussel·les, fas absolutament de tot. O sigui, fas l'OTAN, fas política internacional, fas la crisi de les vaques boges, fas el tema de la política agrícola comuna i quanta subvenció tindrà l'oli d'oliva, quanta anxova s'ha de pescar, i el pederasta de Torn, que ha estat detingut a Bèlgica, o el Tribunal Penal Internacional de l'AIA. O sigui, ets tot terreny, i això està bé perquè també t'obliga primer molta atenció i després estar estudiant constantment. Jo que no venia, no, o sigui, ni de lletra, ni de ciències, ni d'economia, quan aterres a una corresponsalia com Brussel·les, que tens molta política econòmica, doncs també t'obligues a tu mateixa a estar-te allò posant el dia contínuament.
Uh-huh. A mi, Carme, Esteve, m'agradaria saber també el procés d'adaptació que vau tenir un cop arribat a les ciutats, i també més en el teu cas, que ja és el de la Carme, que és Brussel·les, quin ha de ser el coneixement de la cultura en del país en el que viatges? Potser a Madrid no, perquè la cultura és més propera, però a Bèlgica, quin grau de saber on vas has de tenir per poder ser-hi?
A Madrid, efectivament, jo crec que l'adaptació és fàcil per al context cultural, evidentment, no? I aleshores el que necessites és més una adaptació a la cultura professional, en el sentit de dir quines institucions hi ha, com s'organitzen, que en el meu cas, o en el cas de Madrid, vol dir conèixer com funciona el Congrés, el Senat, Moncloa, tots els ministeris, altres institucions. I a Brussel·les, tres quarts del mateix, arribar allà i entendre com funciona tot, no?
Sí, jo sempre deia que el primer any, o sigui, la informació et domina tu i el segon any comences a dominar la informació.
A mi em va dominar sempre.
El primer any és un volum de feina tan gran i me'n recordo que les meves primeres cròniques, el cap d'informatius em va trucar per telèfon i em va dir no perquè les facis més llargues, vol dir que en saps més. I jo li deia no, però és que encara no sé veure què és important i què puc deixar. No? En aquest sentit. O sigui, hi ha un procés d'adaptació, de posar-te al dia amb els temes i de saber com explicar-los, perquè a més són farragosos i has de fer que s'entenguin en 50 segons de ràdio, i després hi ha el procés que dius del país. El que passa és que jo crec que el procés del país té moltes fases, perquè quan vas de corresponsal en aquestes grans capitals vius en una bombolla, que és una bombolla que viu al marge del país moltes vegades, o sigui que el que fas a Brussel·les és una ciutat on pràcticament, deixa'm exagerar-ho, però no hi viuen molts belgues, hi viuen totes les onades migratòries que han anat arribant a Brussel·les. O sigui, hi ha el barri del sud de la capital, Midi, que és on viu la immigració espanyola o italiana o portuguesa, després hi ha un altre barri que és Ixelles, on hi ha la immigració del Congo, després hi ha la bombolla comunitària, per tant, és una ciutat feta de moltes migracions, que això també fa que, de fet, com que tothom ve d'un lloc, no et sents estrany. L'altra fase és què en saps de la cultura del país, i una altra cosa que t'adones és que, de fet, tens molts corresponsals vivent a Bèlgica que l'única experiència que tenen amb belgues és amb el senyor que els hi lloga el pis, que acostumes a tenir conflictes, o amb l'administració, que no t'acull moltes vegades amb els braços oberts i, per tant, són molt crítics. Si a més hi afegeixes que és un país bilingüe, francès-flamenc, i que la majoria, per no dir la gran majoria de corresponsals, no en tenen ni idea del flamenc, per tant, s'informen només per la premsa d'una meitat del país i no de l'altra meitat, doncs no és tan evident com sembla arribar a conèixer de veritat el país on vius, no? O com a mínim deslliurar-te dels estereotips amb els que arribes. Correcte. Hi ha gent que hi continua molts anys i viu amb els mateixos estereotips.
Sí, i això dels estereotips em recorda dues coses, no? Per exemple, això que ha passat amb molta premsa internacional que aquí a Espanya cobreixen tot des de Madrid i han tingut una visió molt sesgada, probablement molt esbiaixada, perquè no coneixem bé la realitat catalana fins potser fa relativament poc, no? Però el tema aquest de l'esbiaix i dels tòpics crec que també és important, perquè jo ho he vist no en primera mà, en segona mà, amb molta gent a Washington, molts corresponsals que conec, i que t'expliquen precisament això. Allà la diferència cultural és més important, venir allà i entendre com funciona Estats Units també té el seu què, i com és la societat americana. I sobretot com trencar els tòpics, perquè Estats Units és un país molt conegut per tothom, sí. Sobretot per Hollywood i per la CNN i perquè tenim una gran presència informativa i mediàtica, però a vegades també hi ha molt de tòpic i els corresponsals m'han explicat molts d'ells, no? Les dificultats que han tingut per trencar tòpics, no? Perquè potser tu estàs analitzant un tema, treballant un tema a fons per fer un bon reportatge i aleshores li intentes vendre a la redacció i no te'l compren, no? I encara menys te'l compraran el dia que hi ha hagut un d'aquests tirotejos massius o uns incendis a Califòrnia i els dius, mira, aquest tiroteig, dos morts allà, allà no és res, no? Vull dir, això és el pa nostre de cada dia.
Has fet de Trump, eh? No, has fet de Trump, que 16 morts quan podrien haver estat centenars.
Però això dic, que dic, malauradament és això, dius, sí. No, sí que és notícia, però és això, dius, sí, que la CNN estigui omplint un informatiu amb un tiroteig no necessàriament vol dir que sigui el tema més important. I a vegades també els mitjans aquí es deixen arrossegar per l'espectacle que arriba dels mitjans d'allà, i això distorsiona molt la realitat i el poder desmuntar tòpics de coses que quan vius allà veus que no són ben bé així. I un exemple va ser les eleccions amb Trump, amb Donald Trump precisament, no? Vull dir, amics meus que venien a Estats Units abans de les eleccions em deien, però és impossible, no?, que aquest senyor guanyi. I dius, no és més impossible. I dic, potser molta gent desitjava que no passés i també va haver un cert efecte inesperat a la seva victòria, però els mitjans espanyols segurament havien estat transmetent molt la idea de que aquest senyor no té cap possibilitat, i això tampoc no era veritat. I, de fet, fins al mateix dia dels especials de les eleccions anaven... una corresponsal m'explicava això, no?, que fent el programa en directe des de Barcelona o des de Madrid encara li deia, no, però no va ganar, no? Bueno, espera't uns minuts i ho veuràs, no?
Abans la Carme comentava, som el cap i cua, no? Som l'únic periodista que es troba en aquella corresponsalia per al vostre mitjà.
En el meu cas no, per sort, jo a Catalunya Ràdio teníem una delegació i és diferent, vull dir, hi ha un equip més gran.
En qualsevol cas, jo crec que és interessant saber la relació entre col·legues. Entre col·legues del mateix país, en el cas de la Carme, i amb els col·legues del país que visiteu. En relació a la competència, la competència és igual de ferotge que quan estàveu aquí, o hi ha una relació més col·laborativa?
Jo vaig trobar una experiència bastant col·laborativa, és a dir, i no sé si és sempre amb la premsa madrilenya o és precisament perquè allà també sí...
Però entre els mitjans catalans o també...
No, entre tots els mitjans, és a dir, hi havia una visió més de... Escolta, això jo no ho he pogut cobrir, passa amb tu material o alguna història d'aquestes, es feia amb certa tranquil·litat. També, per exemple, en altres mitjans autonòmics tens molt clar que no estàs competint, no? És a dir, que si un company de Canal 9 o de Telemadrid et demanava passa'm un tall, tu no tenies problema a ajudar-te, perquè també era, al final, tots estàvem amb això. Una sola persona, Catalunya Ràdio estava molt ben coberta, però altres mitjans era un periodista fent la mateixa feina, entre cometes, que 8 periodistes a Madrid a Catalunya Ràdio. Aleshores, si ell no podia cobrir una cosa, tots ho enteníem, no? Que podies estar a un lloc, no a 10.
Sí, la meva experiència és la mateixa, també de molta col·laboració, i precisament també perquè estàvem sols, la majoria ens repartíem. Si et coincidien tres rodes de premsa, una anava a una i després ens passàvem el material. Vull dir que en aquest sentit, i després hi afegiria, més enllà de l'àmbit dels corresponsals espanyols, diguem, hi havia tota la premsa estrangera, que en aquest sentit a Brussel·les la Comissió Europea organitza una trobada amb periodistes cada migdia, a les 12, no? És com un intercanvi, on pots preguntar el que vulguis, que de fet moltes vegades és inútil informativament parlant, però és molt interessant professionalment, perquè és el lloc primer on et trobes amb tots els corresponsals acreditats a Brussel·les cada dia, i perquè sempre és més interessant sentir què pregunten que no pas la resposta que doni la comissió, perquè a partir de les preguntes te n'adones com de la mateixa notícia acabes tenint punts de vista tan diferents, depèn de a quin públic o de quin país ets i a quin públic ho has d'explicar. I llavors aquesta col·laboració amb els mitjans estrangers també és molt útil i és contínua a Brussel·les. Per exemple, quan acaba una cimera de caps d'estat i de govern, cada president o primer ministre se'n va a la sala de premsa del seu país i explica el resultat de la cimera. Què passa? Que tots 28 expliquen que és un èxit personal. Cadascú explica la seva versió de la cimera. Llavors, quan acabava la cimera, te n'anaves al teu col·lega alemany, al teu col·lega francès, a un amic anglès, a un finlandès, i li deies què t'han explicat a tu, i del puzzle que et muntaves acabaves fent la teva crònica, perquè una mica d'aquí, una mica d'aquí, el que aquest havia dit que li havia passat a l'espanyol, que l'espanyol no t'ha explicat a la roda de premsa, tu et feies la teva pròpia composició de lloc. Per tant, aquesta col·laboració és constant i funciona en tots els sentits, i per mi és una de les coses més interessants de Brussel·les i el que trobo a faltar d'aquí, aquesta convivència diària.
Em parlava la Carme i l'Esteve quan heu començat que la corresponsalia s'agafa amb ganes, que era una il·lusió. Clar, en quin moment personal, vital i professional us agafa aquesta corresponsalia? En un moment de, no sé, de ganes de canviar d'aires, de ganes de ser-hi, de no ser-hi, tant professionalment com moment personal? Vau veure que era el moment de fer-ho? Us ho vau repensar?
Jo ja feia temps que deia que volia que fos el meu moment i no arribava aquell moment, no? Sí que crec que t'arriba en un moment que com a mínim tens ganes de fer coses noves i reinventar-te, en el meu cas, o de dir anem a fer coses diferents que no hem fet fins ara, o reptes que potser fa uns anys no estaves preparat per assumir i ara potser et sents una mica més preparat. Suposo que sí, que aquest és el tema principal, no? Les ganes de fer, de provar coses noves. Jo, per mi, personalment, també viure en una altra ciutat o en un altre país era un tema molt atractiu. que em cridava l'atenció i em feia gràcia, i és la manera de poder-ho compaginar professionalment i personalment, no?
A mi m'agafa força aviat, perquè feia poc que treballava a Catalunya Ràdio i des del primer dia que ho havia volgut. És veritat que, vista en perspectiva, probablement sé més ara de la Unió Europea del que sabia quan vaig arribar allà, però per això precisament també va ser primer una escola brutal, no? de coneixements i de com fer aquesta feina, i també perquè em va agafar en un moment personal on jo podia viure només per la feina, perquè una corresponsalia és molt sacrificada. Aquesta feina nostra ja la té d'horaris en general, tampoc és sempre compatible amb la vida personal, però en una corresponsalia on tu estàs absolutament per tot i no sé, segur que també t'ha passat, no? D'estar treballant seguit 3 setmanes sense parar ni dissabte ni diumenge, o en aquell moment que es viatjava molt, passar per casa per canviar de maleta i tornar a marxar. O sigui, era un moment també personal on jo disfrutava vivint així, envoltada d'amics que vivien exactament igual, perquè aquesta és l'altra, no? També quan arribes en aquestes comunitats bombolles, no? Els teus companys de feina acaben sent els teus amics per les coses més pràctiques, i passes les hores d'espera a la feina i passes els caps de setmana, és qui et recomana a quin metge has d'anar quan tens problemes perquè ja hi ha passat, com t'has d'entendre amb Hisenda fer la declaració de renda, perquè sí. Tothom ha passat...
I són problemes sui generis,
altre, exacte,
vull dir,
i algú altre ha passat per tu moltes vegades, i per tant és que acabes compartint tantes coses, no només de la feina, sinó del dia a dia. I clar, això t'acompanya els 365 dies de l'any, sí. No?
Això és, suposo, la vida de l'immigrant, eh? Vull dir que
sí, és veritat.
Tens problemes que la resta de la societat no saben que existeixen, no? Vull dir, renovar el visat, coses així, que tothom
diu
que és
això. Sí.
Clar,
sí.
Us ho preguntava perquè hi ha corresponsals que s'emporten tota la família, perquè sí. Clar, estan en un altre moment vital diferent, però tot i així hi van, i suposo que també la manera de viure la feina deu ser diferent.
Professionalment moltes vegades tens aquestes limitacions i aleshores és la mateixa dificultat que té una persona o una família aquí amb,
de compaginar. Més,
de compaginar-s'ho tot, no? Sempre llavors té més problemes que la parella pugui treballar, si hi ha crios que els puguin escolaritzar, tot això va afegint la llista de complicacions, no?
Clar, i també com és la rutina laboral i professional a nivell informatiu d'un corresponsal? És a
què vol dir rutina?
O sigui, la rutina per...
El dia a dia, vol començar, és que ella està en procés.
Ah. Clar, jo estic encara a la universitat. A mi m'agradaria saber com és la rutina periodística a nivell informatiu, és a dir, tu surts al carrer a buscar la notícia o és un editor des de casa que et diu has de fer això? En aquest sentit, com tractava aquestes coses?
No, jo feia broma amb lo de la rutina, no? Perquè crec que justament rutines poques, no? Vull dir, algunes sí, hi ha coses establertes a qualsevol ciutat i a qualsevol professió, no? Vull dir, el que comentava la Carme dels briefings de les 12...
La missa de 12, que li diu tothom. Sí.
O els divendres a Moncloa per fer el Consell de Ministres... Tens una sèrie de rutines, el funcionament del Congrés, del Senat, etc. No? Però a banda d'això, hi ha, evidentment, com a la vida del periodista, moltes coses que passen que no estan previstes. No? Aleshores, hi ha una mica de les dues coses. No? Des de, com a corresponsal, tu has d'anar treballant la teva pròpia agenda i tenir clar què és el que passarà i informar i el que col·loquialment diem vendre el tema, no? De dir, escolta, avui sé que hi ha aquesta reunió, crec que és el més important, faria això, faria l'altre, i has de vendre el tema i convèncer l'editor que és un tema interessant, a vegades cae por su propio peso, però a vegades ho has de defensar, i altres vegades és al revés, que des de la redacció t'explicaran, ei, ve tal conseller, va avui a Madrid, interessa que ho cobreixis, o ens interessaria que investiguessis aquest tema, a veure si poguéssim aixecar algun reportatge o alguna història, no? Jo crec que és una mica la combinació de les dues coses, no? Però rutina...
Sí. Poca.
Sí, estic totalment d'acord, és el mateix, eh? De fet, a Brussel·les tampoc canvia. Jo crec que el que té de bo la corresponsalia, des del meu punt de vista, és que per mi encara és aquell raconet que queda més semblant a la imatge del periodista clàssic que teníem quan vam estudiar, no? Perquè les redaccions, i vosaltres ho sabeu, s'han transformat tant que avui en dia estar en una redacció és gairebé estar clavat a una taula, perquè tens internet, perquè tens una pila de servituds informatives, no? Perquè els deadlines ens han fet cada vegada més curts i ja no n'hi ha prou amb 3 peces al dia, sinó que és gairebé cada hora, i quan no, actualitzar l'última hora de la web. Per tant, estar en una redacció t'acabes tancant més, i quan tu ets corresponsal, a part de tot això que tens, de totes aquestes agendes tan plenes, tens, i a Madrid segur que també passa, perquè passa a Barcelona, tens esmorzars informatius, allò off the record, només per fer contactes, per enterar-te de com van els temes, a la comissió, al Consell, organitzen moltes, ells en diuen briefings tècnics, i és a dir, que pots anar amb experts que t'expliquin què hi ha darrere de cada tema, d'aquests que són tan tècnics, perquè quan et toqui cobrir-los, tinguis la informació. Vas a fer cafès, tens el Parlament Europeu amb els eurodiputats, doncs quan ja tens els eurodiputats per allà, passes pel Parlament, vaig a parlar amb un, a parlar amb un altre. Encara pots fer aquesta feina de carrer, o de cuidar les fonts, de fer nous contactes, perquè sempre estan passant coses, que per mi era la part maca del periodisme, que és aquest conèixer gent, parlar amb la gent, perquè clar, si fem periodisme sense cada vegada ens és més difícil tenir un moment per parlar amb la gent sense pensar què en trauré d'allò, no? Estem perdent moltes coses.
I segurament és on hi ha més qualitat, no? És a dir, en aquesta informació que l'obtens quan trepitges el terreny, quan veus les coses de primera mà, quan entens els temes més o menys a fons, és quan realment crec pots aportar un valor afegit diferent a l'audiència, perquè si no al final, teòricament, quan obríssim els diaris o escoltéssim els informatius, més o menys hauríem de veure la mateixa cançó, no? En canvi, quan un ha pogut treballar els temes més a fons, pot diferenciar, diguéssim, les declaracions d'una persona, un polític o qui sigui, que està sortint del pas però que realment està fugint d'estudi i que està, diguéssim, emmascarant una mica o posant molt de maquillatge al que declara, etcètera, no? Tota aquesta informació, aquest context, crec que és on realment pots fer més aportació com a periodista, no?
Companys, ens queden pocs minuts, i em fa molta pena dir-vos que ens agradaria poder fer una ronda més, és a dir, tres preguntetes, però ho hem de fer molt, molt ràpidament. Penseu que hem eliminat moltes preguntes,
I tant.
I tot i així, ens hi podríem estar aquí una bona estona. M'agradaria que féssiu una mica de memòria i que em diguéssiu quin va ser el dia més excepcional, professionalment parlant, en la vostra corresponsalia.
Per mi va ser, crec que sens dubte, el terratèmol a Lorca, a Múrcia, que em va enganxar quan això devia ser el juny del 2011 o així, i jo portava pocs mesos encara a Madrid, portava molt poc temps i aleshores passa aquest terratèmol, al principi no se sap si és molt o poc important, a la que es veu que ja hi ha víctimes, evidentment, ja veiem, això s'ha de cobrir, i es va decidir que ho cobríem des de Madrid per certa proximitat.
I per una qüestió logística, també.
I per mi allò va ser bastant impactant, no havia estat mai a un terratrèmol, perquè en aquest país afortunadament no hi estem acostumats, i va ser un dia molt intens, no? Vaig estar conduint tota la nit, vaig fer 20 minuts de nit a l'hotel així per mig despertar-me i ràpidament ja aixecar-me per anar a fer el matí de Catalunya Ràdio, etcètera, etcètera, i va ser un non-stop fins a les 11 de la nit, sense haver dinat, sense haver tot això, no? I llavors amb la dificultat de no haver descansat i tota la situació, que també emocionalment era important, va ser un dia que crec que no oblidaré, no? Però també d'aquells que sents que la teva feina té una importància, no? Estar allà explicant a tothom què ha passat i recollint algunes tragèdies humanes i històries que era bo que la gent sapigués, no?
Ho diré molt, molt ràpid, però jo vull dir tres coses,
Vinga.
La primera, vaig viure en directe la dimissió en ple d'una comissió europea per un escàndol de corrupció, cosa que no ha tornat a passar mai i no havia passat mai. Una nit, a les 12 de la nit, la comissió dimitia en ple, això, i ho vam retransmetre en directe a l'informatiu de la nit de Catalunya Ràdio. La segona, per intensitat, la guerra de Kosovo, perquè jo vaig haver de cobrir l'OTAN, i et donaria per un altre programa, però vaig aprendre molt sobre les mentides, la manipulació i com es veu de diferent quan tu estàs cobrint un genocidi des del peu del canó, és a Kosovo, com han fet altres amics i hem descobert i he discutit amb ells moltes vegades, i quan ho fas des del flanc dels qui estan bombardejant, no? Com t'afecta tu professionalment una cosa o l'altra. I després, per últim, crec que Brussel·les és un escenari únic si t'interessa la política internacional, perquè per allà passa tothom. O sigui, haver anat a rodes de premsa amb Arafat, amb Putin, amb Bush, amb Colin Powell, amb Madeleine Albright, per mi això, clar, és un luxe si t'agrada la política internacional que m'ha passat allà.
Hem d'anar molt ràpid, perquè el temps és, que és el que tenim.
La corresponsalia té data de caducitat? És a dir, arriba un punt en què dieu un any més i prou, dos anys més i prou, us haguéssiu quedat per sempre?
Jo segurament m'hi hauria quedat si no m'hagués sortit una altra oportunitat professional fora, no? També crec que desgasta bastant i també arriba un dia que dius no sé si ho puc aguantar, no? Ara també és això, dius, això va, crec, a temporades i dius ara sí, ara hi tornaria, pues, segurament ara també, potser després al cap de 3 anys diria ja en tinc prou, no? Però crec que va una mica a etapes, a com et sents tu de forces i el ritme que pots suportar, no?
Sí, estic d'acord. Tinc amics que porten 20 anys al mateix lloc i fan una gran feina, però també crec que a vegades, segons com siguis, estar molt de temps en un lloc, corres el risc de començar a relativitzar els temes, perquè al final la informació és cíclica i quan ja has viscut les mateixes previsions econòmiques 6 o 7 o 8 vegades, tu mateixa tens la tendència de relativitzar o perds aquell esperit que tens al principi, aquell neguit de què és important i què és nou, que et sorprèn a tu i llavors pots sorprendre també l'audiència.
I ja per acabar, Carme i Esteve, si us donessin a escollir algun país per anar de corresponsal, escolliríeu algun altre o hi ha algun que tatxareu de la llista en cas que us donessin a escollir qualsevol?
Bona pregunta.
Per exemple, la típica és sempre països en guerra. La típica corresponsalia que potser hi ha gent que diu jo aquesta no la faria mai, anar a un país en guerra.
A mi em costaria molt fer un país amb guerra, crec que m'ho costaria. No crec que tingués les energies per fer-ho, no? Crec que cal una mentalitat molt... Has de tenir molt clar què vas, no? I no sé si jo ara ja estaria a punt, no?
Jo ho he fet sense família, diguem. Ara en família no hi aniria, també. Hi ha moments vitals per cada cosa, no?
I ciutats favorites... Washington, sens dubte, ho és. És
una... Està a la meva llista, també.
Està a la llista, no? Està a la llista de tothom. No, perquè és una gran ciutat. Potser jo ara ja la conec i no sé si... Estaria genial fer-ho com a corresponsal, no? Però dic que si aleshores ves de triar una altra ciutat, a mi Japó m'atreu molt, però informativament no és tan sucós. Brussel·les, veus com no ho he fet?
Farem un canvi, ja parlarem.
Molt bé.
Doncs, companys, ha estat un plaer haver compartit aquesta estona en nom de l'equip del Sant Cugat Fons. Moltíssimes gràcies per haver contribuït una mica a donar valor a la feina periodística, però sobretot a la figura del corresponsal, tan i tan anomenada, podríem dir, aquests últims temps. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Això és casa vostra, ho sabeu.
Sí, sí, ens hi sentim.
Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.